Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Mora d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Mora d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Mora d'Ebre. Ràdio Mora d'Ebre, Cadena Ser.
Doncs temps d'obrir els micròfons de Ràdio Mora d'Ebre, del magazín de l'Hora Mora d'Ebre per al fil directe. Avui ens acompanya en directe aquí a la ràdio l'alcalde d'Escol, senyor Josep Maria Buixeda. Molt bon dia, senyor Buixeda. Benvingut a Ràdio Mora d'Ebre.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Molts temes d'actualitat per parlar d'aquest municipi de la Ribera d'Ebre. En primer lloc, m'agradaria una mica doncs, preguntar-li com està anant aquest pràcticament any, primer any al capdavant de l'equip de govern.
Bé, la veritat és que el primer any és la primera vegada que em presentava també com a càrrec electe. Està sent una miqueta difícil pel fet de que en principi doncs, hem tingut que fer una remodelació estructural de lo que era l'Ajuntament i això doncs, comporta que haguis de prendre moltes decisions que a vegades doncs, no són del gust de tothom, no? A vegades són antipopulars. I bueno, ara que hem aprovat el primer pressupost, doncs comencem en una etapa de felicitat perquè podem tirar endavant realment els projectes que havíem dit a la campanya electoral.
Es va aprovar el pressupost a la meitat del passat mes d'abril. A grans trets, la xifra total, quan contempla?
Sí, el pressupost per l'Ajuntament, el pressupost consolidat són de més de 14 milions i mig, los quals, pues, així resumint-ho pel damunt, dins del capítol 1, que són els impostos directes, que és sobretot on està el BICES, el que és l'IBI, l'impost de béns immobles de la central nuclear, pues, contemplen una partida de més de 12 milions i mig, i per lo qual pues, és la partida que tenim més important.
Amb el capítol d'inversions, les principals actuacions previstes per al 2016 a Escó, quines són, senyor Buixeda?
Pues bé, la veritat és que han pressupostat bastantes coses. També aprofito per dir que ja al seu moment, l'any passat, com he dit, tenim un pressupost consolidat de més de 14 milions i mig. Tenim un romanent de tresoreria també bastant alt, en el qual nosaltres ja l'any passat vam poder fer una modificació de crèdits i ja vam poder pressupostar pues, inversions importants que tenen un calat bastant específic per a la nostra legislatura. A grans trets, volia matisar també que nosaltres, la nostra campanya electoral, pues, apostàvem molt, sobretot per fer una política social el més àmplia possible. Tots sabem que a Escó hi ha una diferència social important. Hi ha gent pues, que té molts recursos, hi ha gent que no té massa recursos, en la qual el que vam fer ara l'últim ple que vam aprovar va ser pues, una modificació, vam aprovar una ordenança reguladora de subvencions, la qual modifica el text reforç que existia fins al moment i les bases d'execució del pressupost i moltes coses pues, estaven solapades, inclús d'altres podíem dir que estaven duplicades, no? Així a grans trets dins del capítol 4 del capítol de despeses que són les subvencions, nosaltres hem aprovat unes subvencions pues, per al foment de la terra perquè la gent tingui una alternativa a l'hora de buscar una activitat econòmica que ha sigut pues, donar un percentatge i un import puntual per hectàrea conreada fins a un cert import. En això el que pretenem és de que sapigui quantes hectàrees tenim que la gent no conrea i d'alguna manera el que volem fer és que l'Ajuntament pues, crea un banc de terres i a la vegada pues, aquest banc de terres serveixi per la gent que tingui interès a l'hora de tindre conreus intensius pues, que pugui tindre una dinamització econòmica diferent a la que ha sigut tradicional a l'Escó com és la del monocultiu nuclear, no? D'altra banda, hem aprovat d'altres subvencions i hi ha hagut també una reivindicació que havia sigut històrica, que havia sigut pues, lo de que Escó tindre un preu de la llum diferenciat,
més,
no? Més econòmic, ja que tenim dos plantes atòmiques. Llavors, bueno, doncs bé, tots sabem que la productora d'energia i la que la comercialitza són empreses diferents i amb la qual hem tingut que aprofitar doncs, una subvenció que ja existia, que ha sigut la subvenció pel foment del comerç, sí. la qual ja s'estava beneficiant tota aquella gent que tenia un comerç o que estava pagant un IAE a Ascó, en la qual el que han volgut fer ha sigut introduir uns elements més restrictius perquè la cobrin la gent que realment
la necessita, no?
La necessita o sigui més d'Ascó, no? Podríem dir, en aquest cas han ficat una miqueta més dur el tema de l'empadronament. Ascó històricament ha sigut un poble doncs, que ha donat moltes ajudes i la conjuntura que existeix actualment fa que molta gent vingui a Ascó a aprofitar, entre cometes, d'aquestes ajudes. No?
S'ha registrat així un augment de població en els últims anys per això?
Sí, estem notant un augment de població. No puc dir exactament, però estem adonant que cada junta de govern que fem doncs, estan empadronant molta gent, bastant d'altra gent. Sí.
Empadronats que no vol dir que visquin a Ascó, no?
Bueno, això uns ja ho sabem, uns sí, uns altres també tenim constància de que no.
Molt bé.
Llavors, nosaltres el que hem volgut fer és això, no? Fer una política social el més àmplia possible, donen subvencions i després pues, bueno, estem també fent plans d'ocupació perquè la gent que té especials dificultats d'inserció sociolaboral pues, tingui una alternativa a l'hora de trobar un treball. No? Llavors en els plans d'ocupació estem fomentant l'empleo i pel que fa a les obres previstes que afectarien el capítol d'inversions, pues, com he dit abans, l'any passat ja vam fer una modificació de crèdit en la qual pues, teníem una obra que havia sigut emblemàtica per l'anterior legislatura, que era la construcció d'un complex esportiu, lúdic esportiu, d'una piscina. Llavors, nosaltres ja vam fer una modificació de crèdit per a que això s'arrenqués. Se va contractar la figura d'un arquitecte i a partir d'aquí el que volem és començar a treballar conjuntament en la població. Llavors, pensem, i així ho hem dit sempre, que aquestes obres emblemàtiques i que tenen una repercussió econòmica i social important pel nostre poble, volem que les compartim. No? Llavors, tot això volem pues, lligar-ho a través de el que anteriorment eren pressupostos participatius. Probablement inclourem algun tipus de variant, en el qual la gent podrà decidir el que realment volem o que realment necessitem. Realment el que estem buscant és una coherència entre el que vol fer l'Ajuntament i el que realment necessita la gent.
Ha parlat de plans d'ocupació, és el Nota Turis, i imagino, no? Una vessant per la gent que més ho necessita, per aquestes persones amb especials dificultats d'ocupació, i després també hi ha hagut, des de fa uns anys, aquest pla Nota Turis encarat als estudiants de cara a l'estiu, que també hi ha alguna novetat al respecte.
Bé, sí, també vam fer una addenda a les bases d'este pla d'ocupació. Vam també restringir una miqueta més l'empadronament pel fet que he explicat abans i llavors hem ampliat en la part de les que estava contemplat com a beques per a estudiants, hem ampliat les beques a 40, em sembla que fins ara n'havien 20, i d'aquesta manera doncs, podem fer convenis en els diferents instituts i tindre places ja per la gent que necessite una formació específica en el pla dual dels instituts.
Molt bé, amb la FP dual, molt bé. Ha parlat en aquest cas d'aquest complex terapèutic i esportiu, un altre dels projectes que aquest any hem vist, bueno, aquest any, els últims anys, perdó, hem vist moviment estatal Castell i està previst una segona fase també en aquest pressupost.
Sí, la segona, bueno, en aquest pressupost concretament ja tenim pressupostat la tercera fase. La segona fase també la vam pressupostar ja l'any passat. La segona fase consisteix en l'excavació arqueològica i una vegada tinguéssim feta l'excavació arqueològica tenim contemplat per a, en aquest pressupost la tercera fase de la recuperació del castell. Vam aprovar 250.000 euros, que es tracta una miqueta de consolidar, de lligar una miqueta tot el que és l'estructura del castell en uns tirants i unes estructures d'hormigó que tècnicament no sóc massa capaç d'explicar-ho. però sí, realment és un element, el castell, que el volem recuperar, així com volem recuperar també d'altre patrimoni que tenim al poble, i el que realment tenim ganes és de ficar en valor el patrimoni, perquè si després això podem lligar-ho en un aspecte turístic en un àmbit més comarcal, almenys que nosaltres poguéssim mostrar pues, tot el patrimoni que tenim.
Una altra via d'economia també, no? I necessària per a aquest futur una mica incert, no? Que ho veiem aquestes últimes setmanes després de que el Tribunal Constitucional hagi tombat l'impost nuclear català. Vostè mateix deia fa uns dies que és un entrebanc important per una zona que pràcticament viu d'aquest monocultiu nuclear.
Sí, a veure, tots sabíem què podia passar, no? L'impost nuclear pues, se va suspendre i nosaltres pues, bueno, teníem la certesa i l'esperança, i així ens ho va transmetre la Generalitat de Catalunya. Vam estar en representació de tota la comarca, de tota l'àrea d'influència que es va agafar, que era l'àrea que ja existia pels municipis amacs del radi 10 quilòmetres, que en aquest cas cobraven pels fons d'Enresa, per a tindre la influència de l'impost nuclear a la zona, no? Llavors així ens ho van transmetre la Generalitat de Catalunya i l'altre dia pues, sobtosament ens vam enterar de que el Tribunal Constitucional s'havia pronunciat en contra de la Generalitat de Catalunya i pues, desgraciadament per la comarca pues, són uns recursos que no podrem tenir. Hi ha uns recursos que s'havien treballat conjuntament, inclús des del Consell Comarcal s'havia fet un esforç molt gran perquè el Consell Comarcal s'havia posicionat quan se va saber la notícia de que el Tribunal Constitucional aixecava la suspensió de posicionar per a gestionar-lo. No? Llavors, aprofitant el consens polític que hi ha aquí a la comarca, doncs vam creure que era un organisme que podia tindre una incidència molt important. Així ho vam manifestar i així li van transmetre també a la nostra presidenta, a la Gemma Karim, que havia de formar part dins de la comissió executiva de com s'havia de repartir este impost. Desafortunadament ens hem quedat sense aquest impost, ens hem quedat sense aquests 5 milions d'euros, que creiem que era que havien de servir per a projectes en comú de tots els pobles que estaven afectats i que penso que era un pressupost que estava a l'abast de tothom i que tothom això pues, hagués pogut intercedir, no?, per tindre béns comuns i alhora pues, tindre un dinamisme econòmic, un desenvolupament econòmic molt més gran i que mereixem.
I ara què, no? És la pregunta que ens fem tots, perquè queden uns 10 anys, no?, per a aquest tancament, sí, possible tancament nuclear, si no s'allarga la vida. Es quedaran de braços plegats? Imagino que no, no?
Bé, és el que, a veure, este és un impost que estava previst, com molt bé has dit tu, i així mos ho va transmetre també la Generalitat, que estava previst que durés 10 anys. En això tots vam interpretar que la vida nuclear anava per este camí, no? Llavors, clar, en això nosaltres entenem que aquí es necessita pues, un pla de viabilitat per a tindre un dinamisme econòmic, i s'estan fent accions a través d'una associació, que és l'Associació de Municipis de les Àrees Nuclears, la MAC, de la qual sóc el president. L'última comissió directiva que es va tindre al monacit de, bueno, a Pastrana, un poble de Guadalajara, s'ha de prendre l'acord de que tots els municipis que tenen emplaçaments nuclears i que per tant estan demanant, en res s'està demanant llicències per amagatzemar els residus, de fer una miqueta de pressió i que paral·lelament a la llicència dels ATIS Enresa presenti un pla de desenvolupament econòmic alternatiu a les zones. És molt trist perquè tots sabem pues, el que ha passat, no? Aquí de moment estem com al principi, però tots sabem el que ha passat pues, al Vall de Tobalina, en la central de Santa Maria de Garoña, i tots sabem el que està passant també al Monacit de Zorita, en la central nuclear de José Cabrera, que s'està desmantellant, i ara pues, l'explotadora de la central nuclear té que demanar la llicència per a emmagatzemar els residus allà a la nuclear, i el que es vol fer, com he dit, és incidir en que hi hagi un pla alternatiu de desenvolupament a les zones. Pobles o capitals de comarca, en aquest cas de l'Alcàrria, que tenien 2.500 habitants, vaig estar parlant amb l'alcalde, són pobles que s'han quedat en 900 habitants i que la majoria de gent ha tingut que anar pues, a buscar la vida on han pogut. No? Llavors, creiem que és important que l'administració local, en aquest cas, que és la més propera, ha de fer un esforç, però penso que hem de lluitar tots junts per a que organismes com Enresa, en aquest cas nosaltres tenim l'oportunitat d'expressar-nos als comitès locals d'informació que es celebren cada any, però el que hem de fer és reivindicar que hi hagi un pla alternatiu de desenvolupament.
I a tot això, a tota aquesta problemàtica, just ahir coneixíem la notícia, no sé si la va sentir, que les centrals d'Ascó i de Vandellòs estan investigant si la multinacional francesa Areva ha instal·lat algun component defectuós en alguna de les seves plantes, com l'empresa ha declarat que sí que ha fet frau a plantes nuclears franceses. No sé si Ascó coneixia la notícia.
No, és la primera notícia que hi... quan he vingut aquí a la ràdio, la veritat és que em sobte que puguin passar aquestes coses quan estem parlant d'emplaçaments d'una importància, d'una magnitud pues, considerable, no? Que puguin passar aquestes coses realment és preocupant.
Clar, això què vol dir? Vol dir que no ens prenem potser prou seriosament, no nosaltres, sinó en aquest cas aquestes empreses que es dediquen al sector nuclear, que no ens prenen seriosament la seguretat, és molt important, això.
Jo crec que això sí, això sembla que sigui d'un altre segle, tot això que està passant. La veritat és que hem tingut ara, aprofitant que està passant això, hem tingut... les notícies pues, que de multinacionals, en aquest cas del sector de l'automòbil, com Volkswagen, pues, que moltes vegades la sensació que tenim, no?, és molt diferent a la realitat, i en aquest cas els pues, controls de qualitat pues, penso que han de tindre un major sentit, una major... sí.
Importància, vaja, que s'han de prendre seriosament, perquè si no... Bé, deixem-me... Podríem estar parlant molta estona d'aquest tema, senyor Buixeda, però m'agradaria tractar d'altres temes d'interès de la població d'Ascó. També, precisament aquesta setmana, també era l'Ajuntament d'Ascó Notícia sobre aquesta denúncia que uns antics regidors de la FIC posaven a l'antic equip de govern de l'Ajuntament d'Ascó per un presumpte delicte urbanístic i de prevaricació per haver autoritzat en aquest cas unes obres que podrien ser irregulars amb una propietat d'una d'aquestes exregidores. Això ens remuntem als inicis del plegat al 2008. No sé si vol dir alguna cosa al respecte, ja que és actualitat.
Bé, jo el que sé és per el que m'han pogut explicar en aquest cas companys del partit, de regidors que havien estat a l'anterior oposició, de que presumptament pues, va haver una regidora que en una llicència pues, va fer unes obres que no s'ajustaven a la normativa urbanística, i per tant això es va ficar en coneixement en diversos plens, i pel que sé, pues, al final de fer cas omís, pues, van veure obligats a ficar-ho en coneixement de la fiscalia, i pel que sembla, i presumptament, pues, el fiscal pues, los va citar a declarar en qualitat d'investigats, el que deia anteriorment imputats, i no sé, aquest tema està als jutjats, i els jutjats pues, en aquest cas ja es pronunciaran.
Un tema que la gent a nivell de carrer, a peu de carrer, s'ha sentit comentar en els últims mesos han estat uns 4 acomiadaments, deien, de treballadors de l'Ajuntament, 2 de Videoscó Televisió i 2 de les oficines de l'Ajuntament. Hi havia aquesta preocupació, es farà fora més gent. A què són deguts aquests acomiadaments?
No, no són uns acomiadaments. A veure, un acomiadament, i ho vam dir a l'últim ple ordinari, un acomiadament s'ha ratificat el ple. Estos acomiadaments o acomiadaments entre cometes que estàs dient no són tal com són, o sigui, són contractes d'obra o servei determinat, que quan s'acaba l'obra o el servei determinat pues s'acaba el contracte. És el mateix que tindre un contracte en una duració determinada que tindre un contracte en una duració de quan s'acaba el servei. Per tant, Tots sabem que ara no es pot contractar perquè hi ha la llei de la racionalització i sostenibilitat de l'administració pública, i l'anterior legislatura, pues, estos contractes, al no poder suplir, si no es poden suplir en una bossa de treball, pues, esta gent quedaven d'alguna manera indefinits, no fixes. Llavors nosaltres vam prendre la determinació de que quan s'ha acabat un contracte s'ha acabat i que tothom, de cara a l'empleo públic, ha de tindre les mateixes oportunitats i s'han de respectar els principis de capacitat, d'igualtat i de mèrit, i nosaltres no volem fer un greuge comparatiu en la resta de la població que té les mateixes opcions de poder treballar a l'administració pública com tothom.
Per tant, es podran tornar a omplir aquests llocs de treball.
Sí, i tant. Sí, sí,
a través de la borsa.
Se pot fer una borsa de treball. En aquest cas hi ha una taxa de reposició que és del 50%. Nosaltres la utilitzarem. En aquest cas són dos treballadors, els quals se pot fer oposicions per un. I el que més, pues, seguirem en el mateix. Nosaltres, el que sí que vull deixar ben clar aquí és que nosaltres estem apostant per la gent i que nosaltres estem fent un esforç important a l'hora de fer plans d'ocupació i a l'hora de fer plans d'ocupació, entre cometes, ho podríem dir privats, que utilitzem els contractes menors per a poder donar cobertura a gent que no li podem donar directament des de l'Ajuntament. Per tant, nosaltres estem fent plans, pues, de neteges de lleres del riu, de neteja d'edificis, de suport a la brigada en empreses privades, en contractes menors, que el que fan és, pues, contractar gent d'ESCO i ells, pues, se guanyen, pues, el benefici industrial que els hi toque i l'IVA i ja està.
Hem de seguir avançant, que ens queda poc temps. A mi m'agradaria parlar de turisme i d'un dels actius turistes que es mou, a més per molt gran part del territori, que a mi m'encanta, és aquest llaüt de Los Roigets. Què li espera per aquesta campanya?
Pues bé, Los Roigets, a veure, en aquesta campanya nosaltres la nostra idea és de ficar-la a l'aigua. De moment este vaixell està en un hangar, està guardat. El que passa és que és un vaixell que té un calat específic, no sé ara dir si és molt o és poc, però depèn molt del cabal del riu. No? Llavors, nosaltres vam estar parlant amb el director de l'IDC per a intentar que ens garantís per aquest estiu un cabal mínim per a que el vaixell no pogués quedar esbarat, no? Com ha passat d'altres vegades. Llavors, el que entenem és que este vaixell forma part, com ho explicaria? Nosaltres ho volem vendre com una cosa, no sol d'Ascó, no? Ho volem veure com una cosa, perquè el barco surt d'Ascó, però el barco va cap a Mora, va cap a Miravet i va cap a d'altres poblacions, no? Llavors, tot això ho intentarem entrellaçar, no estant perquè no hi som a temps, a partir de diferents exercicis, com una cosa conjunta, no? Tots sabem que aquí a la comarca tenim uns eixos vertebradors que són bàsics per al turisme, que són el riu, que són el GR99,
exacte,
i que és la, bueno, en aquest cas, la via del tren. No? Des del Consell Comarcal, enguany, pues, han fet una acció molt important, que ha sigut la de gestionar el FEDER. El FEDER solo poden rebre municipis de més de 20.000 habitants i en el cas de no tindre'ls, pues, l'ens supramunicipal, que és el Consell Comarcal, és l'encarregat. No? Llavors, tots els projectes que tenen a veure en turisme se gestionaran a través del FEDER per a tindre una subvenció. En aquest cas, volem fer un incís molt gran en tindre tot el GR99 que passa per la nostra comarca en un estat propici perquè la gent pugui passar. No? De cara als següents exercicis, pues, el que procurarem és intentar que aquest vaixell tingui més incidència, no? Que sigui una cosa de tots, perquè tots sabem que perquè Ascó tingui repercussió al turisme l'ha de tindre la comarca, i al revés. La comarca també necessita
tots a una,
que hi hagi uns actius importants, i en aquest cas Ascó, pues, pot aportar aquest actiu important que és el vaixell Los Roigets.
I ja pensant en l'estiu, també en les festes majors, que aquests dies hi ha hagut molta polèmica a Mas de Barberans per les baquetes, vostès ja van dir que teníeu intenció d'eliminar-les de cara a aquest estiu, no?
Sí, sí, nosaltres ja al principi ja vam vam fer un acord de ple, que Ascó era un municipi que no volíem vaquetes i així ho vam reflexar en un dels primers plens de la legislatura.
I per acabar ja mirem en aquest dissabte, si li sembla, sopar literari, una de les joies de la comarca, un certamen del qual n'han sortit doncs, escriptors reconeguts de casa nostra i que a més se'n parla molt bé, arriba aquest dissabte ja.
Sí, i això, la veritat és que sí, totes les activitats culturals i sobretot el sopar literari pues, bueno, és un acte emblemàtic que podem gaudir aquí a la comarca i pues, bueno, intentarem estar a l'alçada igual que els altres anys i que el poguéssim gaudir tots.
Doncs Josep Maria Buixé, d'alcalde d'Ascó, un plaer que ens hagi acompanyat avui al fil directe i ens trobem aquest dissabte al sopar literari. Gràcies.
Molt bé, gràcies.